No sé.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Francina Alsina, Arcadi Oliveres i Josep Maria Noguer. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Són les 9, última hora informativa. Els titulars amb la Carolina Costa, després el nostre espai de consum, plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. També entrevistarem l'escriptor i periodista francès Patrick Bart, autor del llibre Huérfanos de Sangre, una interessant novel·la sobre les màfies de l'adopció a Guatemala. Aquests i també altres temes com la nutrició i salut fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. La reunió del primer ministre grec Lucas Papadimos amb els líders dels partits de la coalició governamental grega ha acabat sense un acord després de 8 hores de negociacions. El principal desacord, l'ajustament de les pensions. Aquesta és una de les exigències de la Troika, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional per desbloquejar un nou rescat de 130.000 milions d'euros que evitaria la fallida del país. La Lliga Àrab s'ha compromès a enviar una nova missió d'observadors a Síria, on el règim de Bashar al-Assad continua bombardejant la ciutat d'Homs, feu dels opositors. Aquesta vegada la missió seria conjunta amb les Nacions Unides. Atenció, el temps continua, l'ambient fred, amb cel serè i màximes lleugerament més altes aquí a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, una nova onada de fred de caràcter més sec i continental portarà temperatures mínimes per sota dels 10 graus en algunes capitals del nord-oest espanyol. I el Barça arriba a la final de la Copa del Rei, novament després de guanyar el València i el Camp Nou. Ramon Castellola, molt bon dia.
Bon dia, el Barça ja és a la final de Copa, la tercera dels últims 4 anys. Els blaugranes van imposar per 2-0 ahir el València a la tornada de les semifinals d'aquesta competició amb gols de Fàbregas i de Xavi i bones intervencions del porter Pinto. El Barça es trobarà al davant a la final l'equip coper per excel·lència del futbol, l'Atlètic, amb l'incògnita de saber on es jugarà la final. Els dos clubs i la Federació Espanyola volien un estadi gran, però sembla que el Madrid no cedirà al Santiago Bernabéu perquè sigui l'escenari d'aquesta final. Una alternativa podria ser jugar-la al Camp Nou. En qualsevol cas, Guardiola va felicitar l'equip per la classificació i la demostració de ganes de seguir competint. I en bàsquet, el Barça vol continuar aquesta tarda imbatut al procés de l'Eurolliga. Juga a pista dels Žalgiris de Kaunas, Lituà. Ho farà a 6:45 de la tarda. I si el Barça guanya i el Cantú s'imposa a pista del Maccabi, el Barça ja estaria classificat pels quarts de l'Eurolliga de bàsquet.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts de les 9. El comentari ens arriba avui de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Molt bon dia. En aquesta reflexió d'avui em fan pensar moltes notícies que fan veure que hi ha certament lluita pel poder, domini damunt dels altres, i és que hi ha pretensions que no aporten res de felicitat. La lluita pel poder, l'esforç de sobreposar-se als altres, l'afany de manipulació amb les idees o la política de fets consumats, són un obstacle perquè la convivència entre els éssers molt pròxims esdevingui forçada. La llibertat, la tolerància, la comprensió, la gratuïtat veuen minvada la seva influència i no es respira bé. N'hi ha qui no tenen cap oportunitat d'aixecar el cap i sempre estan sotmesos a que un altre decideixi per ells. També n'hi ha qui ja els va bé que sigui així, perquè han renunciat a ser adults. Fins i tot, n'hi ha qui ja no són amics. No ens donem prou compte, però pensem si és subtil la repressió que prou persones amb qui convivim no se les té gens en consideració i tot el dia són víctimes de les incomprensions d'algú. Molta habilitat amagada. Tenim ben arrelada la pretensió orgullosa de ser el primer. Uns, de manera desafiant i escandalosa, altres, esforçant-se, per guanyar-se la simpatia amb engany. Que bé quan amb humilitat l'única intenció és ajudar que cadascú sigui ell mateix, sense renunciar-hi. Que bé si ningú no és forçat a claudicar dels seus principis. Que bé si, essent lliures, ajudem a que els altres també ho siguin. Primers o darrers, les diferències les posem nosaltres. Als ulls de Déu i de la nostra consciència, la mesura és una altra. I ja ho sabem, que és la voluntat de servir. Us desitjo molt bon dia a tots.
Ràdio Estel.
La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Vols idees fresques per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana, a la peixateria d'Hipercor, tens un rap sencer a 8,95 euros al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar, amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 7 minuts de les 9. Tot allò que us interessi saber, amics oients, ho podeu canalitzar en aquest espai que avui per segona vegada compartim amb tots vosaltres, Plusvàlua del Primer Cafè. Avui parlarem de la telefonia mòbil, tot allò que necessitem expressar o aquells dubtes que tenim. De vegades ens esgarrifa, per exemple, només de pensar a tenir problemes a l'hora de donar-nos de baixa d'una línia o de reclamar a l'operador perquè ens faci cas o en la possibilitat de rebre SMS Premium que no hem contractat, aquelles promocions que ens sorprenen de vegades. És per això que necessitem consell. Si voleu participar en aquest espai que fem amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum, podeu trucar-nos des d'ara i fins a pocs minuts abans de 9:45 al 93 409 27 72, 93 409 27 72. Carla Gràcia, directora i presentadora del programa Plusvàlua, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui programa a la tarda, com sempre, no?
Com sempre, sí. Avui tindrem amb nosaltres la exconsellera Mar Serna i parlarem sobre el tema laboral. Però ara estem aquí per parlar, com bé comentaves al principi, sobre un tema que realment ens toca molt perquè ens el trobem cada dia, que és la telefonia mòbil. I moltes persones es troben amb problemes. Jo, precisament, per exemple, porto 3 mesos discutint-me amb el meu operador per un tema de factures que no són correctes segons la tarifa que m'havien dit en un principi. Per aquests temes i d'altres sobre la telefonia mòbil, hem convidat, com cada dijous, el director de l'Agència Catalana de Consum, el senyor Alfons Conesa. Bon dia, senyor Alfons Conesa.
Molt bon dia.
Bon dia, benvingut el senyor Alfons Conesa, que ens acompanya com ja va fer dijous passat.
Hem sentit casos on l'usuari ha estat canviat d'operador sense el seu consentiment. Què hauríem de fer en aquests casos? Anem una mica ja a problemes concrets que ens preocupen.
D'això se'n diu slamming. El canvi de companyia sense l'autorització, doncs, del propi usuari. Pensem que qualsevol operador no té dret, sense consentiment, d'incidir a la línia de qualsevol usuari. I en el moment en què això es produeixi, si tenim doncs aquesta circumstància, l'operador ens ha d'acreditar, conforme té aquesta autorització. En molts casos pot ser perquè nosaltres hàgim fet per escrit la sol·licitud, amb la qual ja és una acreditació vàlida. Però en molts altres casos, si no hi ha aquesta circumstància prèvia, hi ha d'haver-hi un contracte. Un contracte que ha d'anar refrendat o per una signatura electrònica o ha de ser un contracte escrit signat doncs, per l'usuari. O també, si és via doncs, verbal, hi ha d'haver-hi, ha d'estar refrendat aquest contracte per una tercera part independent. Per tant, si no hi ha un document conforme l'usuari hagi demanat o hi hagi el contracte, és un slami i, per tant, es pot automàticament reclamar perquè és un frau.
Senyor Conesa, a vegades aquests canvis d'operador passen quasi sense que ens n'adonem, una mica amagats com si fossin ofertes de la mateixa companyia.
Bé, hem de recelar quan, sense més ni més, ens venen amb ofertes, ja sigui per visita doncs, a casa o per telefònica, fent una sèrie d'ofertes. Podem escoltar-les i el que sí hem de tenir molt en compte és que no hem de donar cap dada si no estem molt segurs del que volem fer. Perquè si nosaltres donem alguna dada nostra de compte, de factura, del nostre DNI, automàticament ens podem trobar amb un problema d'aquests. Sí, l'oferta, nosaltres considerem que l'oferta és bona, que ens interessa, que tenim doncs, tota la garantia de qui ens l'ofereix, se'ns han ben identificat, sabem quina companyia és, i el servei, aleshores, ja podem nosaltres avançar. I tenir en compte sempre un tema important, que això ens ho han de dir, que en el moment en què es faci aquest contracte, tenim el dret de dissentiment. O sigui, tenim 7 dies perquè nosaltres podem tornar-nos enrere d'aquesta contractació.
Amics oients, ja sabeu que podeu participar en aquest espai plusvàlua del primer cafè, els vostres drets de consum, avui sobre telefonia mòbil. Són molt habituals els problemes, els malentesos o els fraus amb la telefonia mòbil. Participeu si voleu, podeu trucar-nos ara per entrar en directe al 93-409-2772, 93-409-2772. Senyor Conesa, una altra preocupació molt habitual com a usuaris de la telefonia mòbil és com hem de reclamar, perquè de vegades es fa un calvari tot aquell reguitzell de trucades que arribem a fer sense trobar solucions reals a cap dels nostres problemes amb l'operador.
Reclamar, la gran pregunta. La teoria és una, la pràctica n'és una altra. La teoria és de que hi ha un servei d'atenció, un servei per reclamacions i per incidències que tot servei bàsic, i la telefonia és un servei bàsic, ha de tenir. Aquest és un telèfon gratuït. Per tant, nosaltres ens podem dirigir en aquest telèfon gratuït per fer la reclamació. Hem de tenir en compte un tema molt important, perquè moltes vegades ens n'oblidem, i ens n'oblidem precisament per aquest, diguem-ne, via crucis que hem de passar parlant primer amb moltes màquines fins que no arribem a trobar una persona que ens atengui. I que moltes vegades es fa difícil que tingui, diguem-ne, el mateix coneixement del que nosaltres fem, perquè moltes vegades són doncs, gent que està aquí sap, a quilòmetres, en un call center, i que està contestant pur i simplement perquè li diu l'ordenador que té a davant, però sense la sensibilitat de la consulta que nosaltres fem. Però una vegada feta la reclamació, hem de demanar i exigir un número de referència. Perquè normalment això és el que, si ells, que tenen l'obligació de contestar-nos en l'espai d'un mes, no ho fan, o la contestació no és satisfactòria, nosaltres podem reclamar. I per reclamar a qualsevol organisme de consum, des de les OMICs, les oficines municipals d'informació al consumidor, o les oficines comarcals d'informació al consumidor, o la pròpia Agència Catalana del Consum, a través de consum.cat o a través del 012, o presencialment, si tenim nosaltres aquest número de referència, tenim molt de guanyat, perquè moltes vegades ens diuen que estem gravant aquesta conversa, però a l'hora de buscar-la és molt difícil que surti la conversa que s'ha gravat. Per tant, hem de tenir en compte de que amb aquest número de referència nosaltres podem reclamar i, lògicament, serem atesos. I pensem una cosa que és important. Les reclamacions normalment es resolen, perquè la majoria, jo diria que el 99% de les companyies de telefonia estan adherides a l'arbitratge. Per tant, a través d'una mediació o a través de l'arbitratge, nosaltres podem resoldre els nostres problemes.
Senyor Conesa, això que em passava a mi, que la companyia que em passa, que la companyia meva de telefonia mòbil tenia unes tarifes i me n'està cobrant unes altres, això m'imagino que també té possibilitat de reclamació.
I tant. O sigui, la companyia pot canviar tarifes sempre i quan això estigui previst en el contracte signat entre les parts.
I no es pot canviar.
I no, però a part d'això, els canvis aquests els ha d'anunciar en l'usuari amb un mes d'anticipació. I perquè l'usuari pugui, si vol, doncs, donar-se de baixa, canviar de companyia o fer el que cregui oportú.
És a dir, que ens han d'avisar. Si hi ha qualsevol canvi de tarifes,
canvi,
ens han d'avisar amb un mes d'antelació.
Sí, s'ha d'avisar. A part de tot això, hem de tenir en compte que hi pot haver-hi canvis de tarifa degut en el contracte, que poden ser doncs, temes relacionats amb la permanència, amb el tema doncs, de que hi pugui haver-hi uns pagaments addicionals, o sigui, uns recàrrecs per donar-se de baixa. Si tot això està previst en el contracte, no passa res. I aleshores, si un fa el canvi, ja sap que, lògicament, tindrà aquestes condicionants.
Un ciutadà pot dir, vull donar-me de baixa de la línia de telèfon mòbil, però tots són traves i l'operador em diu que tinc un període de permanència. Això és legal, si els hi reclamen a vostès, per exemple?
Bé, o sigui, ho tornem una altra vegada a la teoria i a la pràctica. O sigui, la teoria és, i segons la llei sobre el dret de consum, ha de ser tan fàcil donar-se de baixa d'una companyia com donar-se d'alta. A l'hora de la veritat, donar-se d'alta és molt fàcil i donar-se de baixa té moltes més complicacions. Sí, el tema de permanència, normalment, per què es produeix? I vull dir, aquest és un aspecte, doncs, comercial. L'usuari s'acull a una oferta, aquesta oferta comporta uns avantatges, com poden ser terminals gratis o a un preu inferior, i aleshores, en el contracte, la companyia que dona aquest servei addicional o aquesta oferta addicional exigeix la permanència d'un temps determinat, no indefinida. Lògicament no pot ser.
Però són 2 anys o...
El temps que sigui. Aleshores, això ha de constar en el contracte. I automàticament, doncs, hi ha les pegues oportunes perquè la companyia no vol deixar perdre l'usuari. De totes formes, si un vol canviar, doncs, el que pot reclamar, perquè el que haurà de pagar, doncs, és el recàrrec que això li representi pel fet de donar-se de baixa abans del tema de la permanència.
Senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum, un altre tema que sempre ens preguntem és, en el cas de que ens robin el que és el telèfon mòbil, si algú fa trucades amb aquest telèfon, ens les poden cobrar?
Si ens roben el telèfon, clar, el primer que hem de fer és trucar a la companyia i donar, doncs, el número d'un número que té el telèfon, que el trobem, que és el número d'identificació d'aquest telèfon, que el trobarem teclejant a l'aparell el, diguem-ne, coixinet, suposo que en català coixinet.
El coixinet,
El coixinet. Doncs, coixinet, 60, coixinet. I automàticament tindrem un número, que és el número d'identificació d'aquell telèfon i de la targeta SIM. Automàticament això ho comuniquem a la companyia i a partir d'aquesta comunicació ja no ens poden cobrar res, perquè ells el que fan automàticament és que bloquegen el telèfon i la targeta.
La persona que ha robat el mòbil ja no pot trucar.
Ja no pot
trucar,
ja des d'aquell moment.
Però clar, si ha trucat en aquell interval de temps, no hi ha més remei que pagar aquella factura.
És un tema que, de totes formes...
Com que sempre anem amb el telèfon a mà, normalment no passen gaires hores.
No, i tant. I el que hem de fer de seguida també és, lògicament, denunciar-ho en els Mossos d'Esquadra perquè hi hagi constància de la nostra denúncia. O sigui, fer-los dues coses simultàniament o el més aviat possible per evitar precisament aquest tema.
Això si es té constància que ha estat robat, perquè de vegades hi ha persones que no tenen clar si els hi han robat o els
han
ha caigut
perdut,
de la moto
o
els hi ha perdut.
Sí. Bueno, però si l'has perdut, te l'has deixat, i el troba algú, també pot utilitzar-lo. Per tant, per precaució, val més doncs, comunicar-ho a la companyia, denunciar-ho i que ho bloquegin. Sí, si el tornem a trobar, ja veurem després doncs, de demanar que el tornin a posar, que es tornin efectiu.
Tornem a recordar-vos quan passen 5 minuts d'un quart de 10. Amics oients, el telèfon per participar en aquest espai de consum. Plusvàlua del primer cafè. Avui estem parlant de la telefonia mòbil i de tots els vostres drets com a consumidors d'aquest servei tan generalitzat des de fa més d'una dècada. El 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu 5 minuts per participar-hi. Una avaria a la xarxa ens deixa sense servei de veu durant 8 hores. Quins drets tenim en aquest cas, senyor Conesa?
Si hi ha un problema a la xarxa, ja sigui de l'operador, i ens deixa doncs, sense servei, automàticament l'operador té l'obligació d'indemnitzar-nos pel temps que no hem tingut aquest servei. Això és un càlcul dels consums realitzats en els 3 mesos anteriors i a prorrata del temps, doncs ha de fer l'indemnització. Si això representa més d'un euro, l'operadora té l'obligació de fer-nos automàticament aquest abonament a la propera factura sense cap que nosaltres hàgim de reclamar. Si no ens ho fan, sempre podem, lògicament, reclamar. A no ser que sigui una causa doncs, de força major o que sigui degut a que, per exemple, hi hagi un mal ús de la xarxa o per part del propi usuari. Però si no, pensem, per exemple, doncs, i això va passar, recordem que hi va haver-hi uns dies a on BlackBerry va
interrompre tres el servei, dies,
quasi 3 dies, doncs les operadores van fer l'abonament directe a tots els usuaris que tenien BlackBerry del temps que van estar sense consum a prorrata doncs, d'aquest temps, segons la tarifa que tenien.
Fet que va fer, a més que molts seguidors de BlackBerry es passessin una mica a iPhone.
També. Vull dir, va haver-hi una miqueta... Sempre amb aquestes coses hi ha alguna altra companyia que indirectament doncs es beneficia d'aquests problemes.
Senyor Alfons Conesa, vostè parlava d'un terme que ens pot sonar, o als nostres oients també els hi pot sonar una mica estrany, que és la portabilitat. Què és això?
Bé, la portabilitat és la possibilitat de canviar de companyia però mantenint el mateix número de telèfon. És fàcil. Sempre, doncs, segons la teoria. Nosaltres, per demanar la portabilitat i mantenir el número de telèfon, el que hem de fer és una sol·licitud per escrit a la companyia operadora que tenim i indicar a quina companyia operadora volem anar. Normalment, aquesta tramitació la pot fer perfectament la companyia que nosaltres hem escollit. Si nosaltres ens posem en contacte amb una altra companyia, omplim doncs, tots els formularis i la petició per escrit, la mateixa altra companyia ho tramita. Una vegada s'ha fet, en 2 dies s'ha de tramitar, i teòricament amb un espai doncs, de 5 dies nosaltres haurem fet el canvi. Aquest canvi que ens l'avisaran per una raó, perquè lògicament no ens podem quedar així sense telèfon i requereix un temps. I aquest temps de fer el canvi, que se'n diu finestra oberta, que són unes 4 hores, es produeix normalment entre les 2 de la matinada i les 6 del dematí del dia, amb 5 dies des del moment en què nosaltres doncs, hem demanat aquesta portabilitat. Dintre d'aquests 5 dies s'ha de produir. També podem nosaltres arribar amb un acord amb la companyia perquè volem una data concreta dintre d'un espai d'un mes. Podem també gestionar-ho. Però si no, s'ha de produir en un espai màxim dintre dels 5 dies i, ja dic, entre les 2 de la matinada i les 6 del dematí.
Bé, si volen els oients més informació sobre aquests temes relacionats amb la telefonia mòbil, poden trucar al 012 o consultar el web consum.cat, www.consum.cat.
També podem... si tenen algun, perdó, Ignasi, si tenen algun dubte, el podrem continuar a través del nostre Facebook del programa, Facebook Plusvàlua o a participa@plusvàlua.cat.
Doncs molt bé, hem parlat de la telefonia mòbil que podem dir, senyor Conesa, que és una mica el rei actualment de les reclamacions i de coses que potser no són de primer ordre per les prioritats de la gent, però són importants.
Sí, moltes vegades que no són de primer ordre, però sí que és lo nostre de cada dia. I pensem que la conflictivitat, el número 1 de les reclamacions, és precisament les companyies telefòniques.
Tenim, per cert, novetats per als passatgers afectats pel cas Spanair. L'altre dia parlàvem d'Spanair. Carla, si te'n recordes.
Sí, tant, i encara hi ha... Jo encara tinc coneguts que encara estan acabant de lidiar amb aquest tema.
Bé, creiem que en aquests moments, després de tota la informació doncs, que s'ha donat, pràcticament haurien de resoldre's pràcticament el 90% dels conflictes que hi ha. El que és... Els que han pagat amb targeta de crèdit no haurien de tenir cap problema per recuperar els diners. I els que ho han fet a través d'agències de viatges, tant les agències, si és un bitllet o si és un viatge combinat, han de trobar solucions a través de les agències. Per l'altre, nosaltres estem recollint tot el tema de reclamacions per vehicular-les. Hem establert doncs, un operatiu especial per resoldre i poder contestar totes les reclamacions, i això és el que estem fent en aquests moments.
Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, per haver-nos acompanyat. Gràcies també, Carla Gràcia, presentadora del programa Plusvàlua, avui a les 8 del vespre, nova edició. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau, senyor Conesa. Tornarem el proper dijous, una mica després de les 9. Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Diumenge 12 de febrer, a partir de 2:15 del matí, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat, missa conventual des de la Catedral de Barcelona en motiu de la Festa de Santa Eulàlia, presidida per Joan Guiteres, degà del capítol catedral. Serà aquest diumenge dia 12, a partir de 2:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana neix el Servei d'Atenció a Persones Separades i Divorciades. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz.
Com haurien de ser les rebaixes?
Que hi hagi una setmana jove i que tingui fins a un 60% de descompte.
Sí, fins a un 60% en marques com ara Desigual, Denim & Supply, Hackey...
Naf Naf, Cucai i Chevignon.
Sí, sí, però a més, que si no queda la meva talla...
Que me la busquin.
Així volem que siguin les rebaixes.
Així han estat sempre i així són les rebaixes al Corte Inglés.
Vol tenir pau d'esperit? Desitja pau per la seva família i el món? Segueixi el consell que Nostra Senyora de Fàtima va donar en les seves aparicions i resi el rosari. Moltes persones troben confort i esperança en aquest moment d'intimitat amb Déu i Maria. Truqui ara mateix al 902-19-90-44 i rebrà gratuïtament un rosari de fusta acompanyat d'un llibret que li explicarà com resar-lo amb devoció. Trucant ara mateix, les 100 primeres trucades rebran una bonica fotografia de l'Immaculat Cor de Maria que protegirà la seva casa i la seva família. Associació Cultural Salvadme, Reina de Fàtima, 902-19-90-44.
Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. La reunió del primer ministre grec Lucas Papadimos amb els líders dels partits de la coalició governamental grega ha acabat de moment sense un acord després de 8 hores de negociacions. El principal punt de desacord, l'ajustament de les pensions. Aquesta és una de les exigències de la Troika per desbloquejar un nou préstec de 130.000 milions d'euros que evitaria la fallida del país. I a Síria, la Lliga Àrab s'ha compromès a enviar una nova missió d'observadors al país on el règim de Bashar al-Assad continua bombardejant la ciutat d'Homs, feu dels opositors. Aquesta vegada la missió seria conjunta amb les Nacions Unides. Arrenca la Berlinale, més de 400 films, 18 dels quals competiran per l'Os d'Or. Aquesta edició té un fort contingut social i polític que es combinarà amb una gran presència d'estrelles internacionals com Uma Thurman, Angelina Jolie o Meryl Streep, que rebrà l'Os honorífic. I en esports, el Barça va guanyar ahir al València, 2-0 amb gols de Xavi Cesc, i repetirà la final de Copa del Rei contra l'Atlètic. Serà la tercera final dels blaugranes en els 4 anys de Pep Guardiola a la banqueta. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El diumenge 19 de febrer vine d'excursió amb el Club Més Amics a Castelló d'Empúries. Viurem la benedicció de la imatge del beat Maurici Prueta, frare Agustí i copatró dels tintorers. Visita guiada des de la catedral fins a la casa del beat i dinar popular. I aquest cop amb autocars des de Barcelona i també des de Badalona. El diumenge 19, tots cap a Castelló d'Empúries. Informa-te'n al 93 409 2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans Unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans Unides. Gràcies per col·laborar.
Vols idees fresques per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana, a la carnisseria d'Hipercor, tens filets de pit de pollastre a 6,99 euros al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar, amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts de 2:15. L'editorial Grijalbo acaba de publicar en castellà la novel·la Huérfanos de Sangre, de l'escriptor francès Patrick Bart. Aquest thriller revelador sobre les màfies d'adopció ha estat definit des de diversos mitjans de comunicació com una novel·la impactant que és també una lliçó de coratge i de dignitat. Patrick Bart, inspirant-se en diverses situacions concentrades en dues històries paral·leles i viscudes a Guatemala i a Califòrnia l'any 2007, ha volgut presentar amb aquest treball un retrat fidel i fins i tot dur i contundent d'una societat on domina la violència, en aquest cas a Guatemala. Un aspirant a periodista investiga la desaparició d'una nena de 2 anys al país centreamericà. I a Califòrnia, un matrimoni aspirant a convertir-se en pares adoptius decideix gestionar una adopció en aquest país després de diversos intents fracassats en altres llocs. Parlarem durant els propers minuts amb el mateix escriptor francès Patrick Bart. Patrick Bart va néixer l'any 1958 a la localitat francesa de Montreuil-sous-Bois. És periodista, fotògraf professional i autor d'innombrables articles a la premsa francesa i estrangera. S'ha dedicat molt al fotoreportatge d'investigació amb una clara posició de denúncia davant els abusos que es cometen arreu del món. En l'àmbit literari ha escrit, per exemple, La frontera, El cazador de sombres i El perro de Dios. Ha rebut diversos premis, l'últim per aquest llibre, Huérfanos de sangre, el premi Lion Noir i també Sang d'encre de Lysen, a banda d'altres reconeixements i guardons, com dèiem, pels seus treballs publicats. El tenim ja aquí en directe. Senyor Patrick Bart, bon dia, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
¿Qué mensaje quiere transmitir usted con esta novela, Huérfanos de sangre? ¿Quiere denunciar situaciones que se producen ahora, por ejemplo?
Sí, totalmente. Tenía varios objetivos. Uno de ellos era la denuncia de la situación de violencia extrema que vive Guatemala en estos días. La otra es que, bueno, un niño no es una mercancía. Y eso, bueno, puede, desde el punto de vista europeo, puede parecer obvio, evidente, pero bueno, muchas veces en los países pobres no es tan evidente. Y también, bueno, quisiera hablar de las redes de adopción ilegal, de las mafias de adopción.
L'obra Huérfanos de sangre es presenta a la ciutat de Guatemala, dues dones estirades a terra, una està morta, l'altra ha sobreviscut miraculosament als trets d'un desconegut. Al seu costat en el fang hi ha el peluix d'un nen, un nino, i la filla de la supervivent, Clàudia, de 2 anys, ha desaparegut. Així ho confessa a Víctor Hugo Hueso, un oficial de bombers que estudia periodisme i que és una mica el protagonista de l'obra. Als pocs dies, en un dels barris més pobres de la capital guatemalenca, una dona rep atònita del seu marit una nena que no para de plorar. Més tard, la nena serà lliurada a un líder sense escrúpols d'una banda mafiosa. I així segueix la història fins que Víctor Hugo va desvetllant pas a pas els detalls d'aquesta estranya cadena i haurà d'enfrontar els abismes de la condició humana, però sobretot a les seves pors més profundes. Com definiria vostè l'estil d'aquesta novel·la?
Bueno, en el sentido que la novela negra habla de la sociedad y generalmente cuando la sociedad va mal, anda mal, yo definiría el estilo de la novela como pura literatura negra. No como una novela policíaca, tampoco realmente un thriller, pero más bien como literatura negra.
Lo explican acciones paralelas. ¿Considera que usted como periodista también ha realizado con esta obra un trabajo de investigación, como si fuera toda una investigación periodística?
Es que la obra sale de una investigación periodística. Yo iba a Guatemala para documentar otra cosa. Iba a documentar la ola de femicidio que sufre Guatemala. Ya había documentado bastante antes los casos de femicidios de Ciudad Juárez, México. Pero bueno, por eso me interesaba ver lo que estaba pasando en Guatemala. Y caminando encontré una organización que se llama Sobrevivientes. Y se dedica la organización a luchar en contra de la violencia que sufren las mujeres de parte de los hombres, incluso el robo de niños. Y bueno, encontré la presidenta y un día él me dijo, bueno, usted sabe que en los años 50 exportábamos plátanos, pero hoy exportamos nuestros niños, 5.000 de ellos cada año, a un precio medio de 45.000 dólares a 70. a 60 mil dólares. Y entonces, bueno, si calculamos, llegamos a un ingreso de 250 millones de dólares al año. Entonces, hablamos de comercio de masa de niños. Y es el tipo de frase que para un periodista sí es una provocación absoluta. Y te vas a investigar, eso es cierto.
Con esta novela, Huérfanos de Sangre, ¿quiere llegar a un público específico, personas adultas?
Sí, personas adultas. Creo que todos pueden leer la novela. Y especialmente cuando quiere adoptar o cuando uno tiene niños. Seguro que le va a interesar. Además, en España hay este tema de las adopciones ilegales que sale hoy en día y seguro que corresponde a una preocupación también nacional en España.
Avui estem parlant amb l'escriptor i periodista francès Patrick Bart, que, com ell ens deia, efectivament, ha investigat tots els crims de Ciudad Juárez a Mèxic, on usted aprendió el español, allí en México, precisamente, ¿no?, trabajando.
Sí, sí, totalmente.
Avui ens acompanya, com dèiem, Patrick Bart, autor de la novel·la Huérfanos de Sangre, una obra que potser ens destapa les males pràctiques en les adopcions. Unas malas prácticas, señor Patrick Bart, que están provocando quizá el aumento de controles que se imponen en muchos países ahora. En otras palabras, ¿están pagando justos por pecadores, por ejemplo, en Cataluña y en España también?
Totalmente, absolutamente. Y es muy lógico. Bueno, si uno se fija que se vendía como 5.000 niños al año en Guatemala, es muchísimo. Entonces, ¿qué hizo Guatemala en 2008? Se publicó una ley de prohibición del adopto por familias extranjeras, y únicamente los guatemaltecos ahora pueden adoptar niños de Guatemala. Y es así en muchos países, porque, bueno, lo que pasa es que los ciudadanos de los países ricos tienen medios para no realmente adoptar, sino para comprar niños. Pero muchas veces no saben que están comprando niños. Es muy fácil de taparse los ojos. Hay intermediario tras intermediario tras intermediario. Entonces, muchas veces no se sabe realmente de dónde sale el niño. Y por eso hay un riesgo y por eso complica mucho ahora la cosa si hablamos de adopción.
Sí, una familia catalana, una pareja catalana, por ejemplo, hace 30 años podía adoptar con mucha más facilidad que ahora. Esto es una realidad. Supongo que Guatemala no es el único país donde pasan estos temas tan terribles.
No, no, absolutamente. Usted tiene razón. Hay problemas con Haití también. Hay problemas generalmente con países pobres o con zonas pobres en países grandes. Por ejemplo, con China, con Rusia, con Ucrania. Bueno, hubo problemas del mismo tipo en Rumania. Antes que se integrara a la Unión Europea también hubo problemas. Entonces, sí, cada vez no es tan la relación de los niños adoptados y de los padres adoptivos que la relación entre países ricos y países pobres.
Una última pregunta, aunque sea para responder brevemente, ¿cómo podemos acabar con esto? Porque es una nueva forma de esclavitud, es un crimen, vamos.
Es un tráfico de ser humano.
Tráfico de seres humanos, por supuesto, pero cuando hablamos de niños, esa protección que la humanidad, sobre todo en el último siglo, intenta dar a los menores.
El deber de protegerlos es más fuerte, sí, todavía, pero hay que enforzar reglas, no hay alternativas.
Uh-huh. Pues quizás la denuncia, como la que usted hace, señor Patrick Bart,
muchas
puede
gracias.
Ser una buena ayuda.
Espero que sí.
Que tenga efecto. ¿No, no le ha dado miedo en algún momento por el hecho de destapar estos casos?
Bueno, espero que ayudará la novela a la toma de conciencia de lo que puede ser una adopción mal hecha.
Moltíssimes gràcies, Patrick Bart. Ens ha visitat aquest periodista i escriptor francès, ja amb una interessant trajectòria en la literatura, als seus 53 anys. Que vaya muy bien, muchas felicidades también por los premios obtenidos y esperemos que Huérfanos de Sangre sea una novela que ayude a mucha gente a entender este problema de las adopciones y de sus mafias. Se presenta estos días el libro, ¿no?, en Barcelona y en
sí,
Cataluña.
Sí, 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 muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Buenos días. De seguida a l'espai de Nutrició i Salut.
Radio Estel. Aquest dijous, minuts abans de 8:45 del vespre, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat, podreu escoltar la missa en motiu del memorial religiós pels difunts de l'any 2011 des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Una eucaristia per gentilesa de Serveis Funeraris de Barcelona, Grupo Memora. Serà aquest dijous, minuts abans de 8:45 del vespre, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. Per això, l'ajuda és necessària. També les comunitats parroquials i altres entitats ajuden. Cal sumar esforços per acollir les persones que ho necessiten. Càritas acull, orienta, acompanya i treballa per prevenir l'exclusió social. Ara, més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbcn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44. Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Nutrició i salut, com cada dijous a aquesta hora, aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, i amb Maria Josep Rosselló, directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Maria Josep, bon dia.
Molt bon dia.
Vam prometre l'altre dia als oients que continuaríem parlant de la llet perquè hi ha més coses que ens, va quedar, que ens van quedar sense comentar i que avui explicarem, sobretot, de les intoleràncies i les al·lèrgies.
Exacte. Perquè, primer, a veure, no hi ha aliment, per sa que sigui, per molt natural que sigui, per molt de cultiu biològic que sigui, que no pugui donar un problema a algunes persones. Bé, amb la llet hi ha dos tipus de problemes molt diferenciats. I crec que amb la població es parla molt d'aquests temes. Es parla, per exemple, no? Som l'únic animal que pren llet de grans. Sí, perquè també som l'únic animal que cuina, que sap agafar els aliments, transformar-los, conservar-los, etc. Per tant, això no és un argument científic, no ho és, perquè, clar, per aquest mateix argument també hauríem de dir que som l'únic animal que es pren un caldo vegetal, no? No, no, això és un bastant... no té raó de ser.
Sí que és veritat que hi ha metges que defensen aquesta teoria, no?
No, a veure...
De fugir una mica de la llet perquè...
No, els metges que tenen un coneixement de l'aparell digestiu i de lo que és la digestió no ho defensen. El que passa és que estem influenciats també per unes teories i molt... algunes teories... Algunes que s'anomenen de tipus naturistes, però altres que estan influenciades per... altres cultures, en el que hi ha un tant percent d'intolerància a la lactosa molt alta, i aleshores sí, clar, si en determinats països la majoria de la població no tolera bé la llet perquè és que no tenen hàbit de consumir la llet, doncs passa això. Si estiguéssim influenciats, per exemple, per les cultures nòrdiques, això no passaria, perquè en els països nòrdics hi ha un tant percent molt petit de persones amb intolerància a la llet, només és un 4%. Per què? Perquè són grans consumidors de llet. També per això són tan alts. I tampoc hem de pensar que això és exclusiu de països freds. Perquè, per exemple, a la Índia, hi ha zones de la Índia sobretot zones de muntanya, que prenen una quantitat de llet de búfala espectacular. Són gent molt alta i que realment fins i tot fan dietes vegetarianes amb la llet de búfala inclosa i que estan molt ben alimentats. Per tant, centrem les coses d'una manera científica. Què significa intolerància? Intolerància, ja l'altre dia vaig dir que hi ha nens que neixen amb aquesta intolerància, amb aquesta incapacitat de digerir el sucre de la llet. Pot passar que aparegui al cap dels anys, pot passar. I pot passar que aparegui perquè deixem de consumir llet, com passa, per exemple, en determinades zones del món. Però quan una persona realment és intolerant a la lactosa, perquè el seu budell deixa de fabricar una substància que és l'enzim que s'encarrega de digerir aquesta lactosa, és a dir, de trencar. Jo penso que tothom s'ho pot imaginar. A veure, la lactosa és com, i si li expliquéssim a un nen, diríem, són com dues boletes juntes, o imaginem dues peces d'un puzzle juntes. Què fa el nostre budell? Separa aquestes dues peces. I aleshores queda glucosa i galactosa. I aleshores això s'absorbeix amb molta facilitat. En canvi, les dues peces juntes no s'absorbeixen. Si no es trenquen, no s'absorbeixen, continuen pel recorregut del budell i quan arriben al budell gruixut, és a dir, l'últim tram de budell, allà aquell sucre fermenta, perquè les bactèries del budell el fermenten. I amb aquesta fermentació es produeix un gas que és l'hidrogen. Sabem que hi ha un gas que és l'oxigen i també hi ha un gas que és l'hidrogen, d'acord? I aquest hidrogen, com és una molècula molt petitona, com és molt petitó, atravessa la barrera del budell gruixut, cosa que no passa pràcticament amb res, només amb l'aigua i algun mineral, i passa a la sang. I aleshores tenim hidrogen a la sang. I com és un gas, quan arriba als pulmons, s'elimina a través de la respiració. Per això hi ha una prova mèdica que és mirar la quantitat, si hi ha hidrogen amb l'aire que nosaltres expirem, traiem. En general no té que haver, però si hi ha, després d'haver pres llet o pres lactosa, vol dir que no s'ha digerit. Però la persona que ho digereix, això no li passa. No li passa. Clar, perquè
és ben normal aquesta digestió.
Exacte, sí, no, per tant, no li passa. Clar, les persones que són intolerants a la lactosa i els hi passa això, aquest hidrogen que formen, que les altres no formaran, quan arriba als bronquis, s'elimina, però irrita els bronquis i provoca mucositat. D'aquí que es diu que la llet provoca mucositat, però hem de dir que sí, provoca mucositat, però només els intolerants a la lactosa. Si no, seria com una contradicció. Fixa't que antigament, quan una persona tenia fred o estava refredada, que se li donava un got de llet calenta.
Sí, sí.
I fins i tot molta gent ajudava això a curar allò, a curar perquè l'escalfor, el líquid calent, doncs ens ajuda. Per tant, els que són intolerants a la lactosa els hi provoca mucositat, però els que no, no. Per tant, la llet no s'ha de treure per un refredat d'un nen que toleri bé la llet. Sí s'ha de treure quan el nen o quan la persona té diarrea. Això sí, perquè aleshores, quan hi ha un procés de diarrea, perdem la capacitat de digerir aquesta llet, val? Uh-huh. I aleshores augmentaria aquestes molèsties digestives. Per tant, el missatge és, si alguna persona, quan pren llet, té alguna molèstia, o bé de pulmons, o bé de budell, o fins i tot d'estómac, que pensi que sí, que amb ell, amb aquesta persona, no li senta bé la llet. Però això no vol dir que no li senti bé a tothom.
Ja sabeu, amics oients, que per suggeriments, preguntes o altres qüestions afegides sobre els temes que parlem a Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló, podeu enviar-nos un missatge a l'adreça elprimercafe@radioestel.cat per correu electrònic o bé a través del Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel. Hem parlat d'intoleràncies, sí. Molt clar el missatge, molt completa l'explicació.
I jo volia dir que la persona que és intolerant a la llet ho és a totes, perquè totes les llets tenen lactosa. Per tant, no és que em senta la de vaca sí, la d'ovella no. No, seran totes. No, uh-huh. Aquí no hi ha solució. Què passa aleshores? Pues que tenim unes solucions per a aquestes persones. Que, si vols, les parlem ara perquè així
sí,
quedi
ben
tancat. Sí. Bé, primer de tot, avui en dia la indústria ofereix una llet sense lactosa. Què vol dir? És una llet en què la lactosa ja està digerida. En lloc de tenir la lactosa, el que té és la glucosa i la galactosa. És realment agradable, té la bona proteïna de la llet i per totes les persones que el problema només el tenen amb la lactosa, això és una bona solució. És el mateix calci, és les mateixes vitamines, és tot igual, simplement que s'ha digerit aquest sucre. I és agradable de sabor. Per tant, a molta gent Això pot ser una solució. L'altra solució seria buscar un substitutiu que tampoc tingués lactosa, i aquí estaria tot el món de les begudes vegetals, de les quals, si em permets, parlaré després d'haver explicat el que és l'al·lèrgia. Per tant, sí, les persones amb una intolerància a la lactosa ja saben que tenen aquesta solució.
Anem per parts per no allargar-nos. Les al·lèrgies.
Les al·lèrgies. L'al·lèrgia és a la proteïna, i és a la proteïna de la llet. I aleshores també és molt comú que la persona que tingui al·lèrgia a la llet tingui l'al·lèrgia a totes les llets de mamífers, perquè les proteïnes són molt semblants. Al·lèrgia a la proteïna, i aleshores les reaccions sí que són absolutament diferents. Ja no serà allò, tinc una miqueta de mucositat o em fa mal la panxa. No, no, la reacció pot ser greu, pot ser situació de crisi asmàtica, pot ser un xoc, que diem un xoc anafilàctic, que tenim que ingressar ràpidament a la persona perquè si no es pot morir. Però aquesta al·lèrgia es pot tenir a la llet, es pot tenir a l'ou, es pot tenir a qualsevol fruita, perquè a vegades la gent diu, és que el meu fill és al·lèrgic a una fruita, és que la fruita, encara que tingui poca proteïna, també ho és. I aquí sí que tenim un problema seriós, perquè les persones que tinguin al·lèrgia a la llet han de vigilar que tots els productes que s'elaboren no continguin llet. Un embotit pot tenir, per exemple, llet en pols. Un pa pot tenir llet en pols, afegit a, no, a l'elaboració.
Sí, sí, sí.
Per tant, això és realment un problema important. La meva recomanació, sobretot, és que les persones amb problemes d'al·lèrgia han d'estar dirigides per un al·lergòleg, i una molt bona recomanació és que posin en contacte amb les associacions d'al·lèrgics, perquè allà rebran moltíssima informació de quins aliments poden contenir llet, de quins no, i tot això els ajudarà molt a portar bé la seva dieta sense aquest greu problema.
Perdó, aquestes al·lèrgies es detecten aviat? Es poden detectar?
Es detecten molt aviat, perquè
un nen petit comença a beure llet de vaca o llet de...
No, un nen petit amb al·lèrgia se li detecta molt ràpidament, perquè, com et dic, el nen fa crisis asmàtiques, situacions greus.
Mm-hmm.
O sigui, pot començar amb unes manifestacions cutànies, però les coses poden anar a molt més. Per tant, no hi ha al·lèrgic que realment no ho sàpiga.
Si arriba un nen ja als 3 anys i beu llet amb normalitat, que no han de patir els pares, en
no,
principi,
no
per
de
tema
patir.
D'al·lèrgia.
No, les al·lèrgies poden aparèixer en qualsevol moment de la vida,
poden
però no és gens habitual. O sigui, lo habitual és que apareguin al començament de la vida.
Doncs les al·lèrgies també, juntament amb les intoleràncies, qüestions a tenir en compte quan parlem de la llet. I ara anem, ja per tancar la sessió d'avui, Maria Josep, al tema de les llets alternatives o begudes
sí.
alternatives
Exacte.
A la llet.
D'entrada hauríem de dir que de llet trobaran 3 classes, la llet sencera, la llet semidesnatada i la llet desnatada. Val? L'aport de calories, lògicament, va baixant de 60 o 63 a 45 amb una semidesnatada i només amb unes 34-35 amb una desnatada. Per tant, realment, la desnatada és com la meitat, pràcticament, de la llet sencera. Per què? Perquè li hem anat traient greix. L'únic avantatge és que actualment totes les llets, tant semidesnatades com desnatades, se'ls ha tret el greix, però se'ls ha afegit la vitamina D que portava el seu greix. Per tant, són aliments complets, saludables, altament nutritius, que donen un ventall de possibilitats. Ara, les persones que ja diguin, no, és que jo no puc prendre llet, tenen un immens camp amb les begudes vegetals. Les més conegudes són la beguda de soja, la beguda de civada i la beguda d'arròs. Aquestes són les més conegudes. I estan en un aport de calories semblants amb una llet semidesnatada. Moltes d'elles estan enriquides en vitamina A i D i en calci. Si no estan enriquides en vitamina A i D i en calci, no són bons substituts de la llet.
Caldria buscar la vitamina D i el calci en altres aliments.
Sí, però és realment difícil quadrar una dieta amb una dosi de calci suficient i de vitamina A i D suficient, si no tenim llet o substitutius de llet. Realment difícil. Aleshores, ja hem d'anar a prendre un suplement, perquè no hi ha altres aliments que tinguin aquestes dosis. Per això és molt bo que a través de la indústria doncs ens donin unes ofertes de begudes diferents. Ara, actualment tenim begudes vegetals variadíssimes. També hem de dir que la llet és molt més que un aliment, perquè a la cuina té un gran paper. Si tu no tens llet o un substitutiu, com pot ser la beguda de soja o la d'arròs, com fas una salsa bechamel, com fas unes croquetes, com fas molts pastissos? L'avantatge d'aquestes begudes vegetals és que pots fer a la cuina tot el que fas amb la llet. I això és un gran avantatge. Per tant, l'alimentació no és només aportar nutrients, sinó també fer agradable la dieta. Imaginem amb un nen que no se li pot fer mai el que et dic, un pastís, unes croquetes o quantitat de producte d'elaboracions casolanes de cuina que porta llet amb si mateixes, val?
Per tant, la beguda de soja, la de cibada, la d'arròs o la de mill o altres, enriquides amb calci, si pot ser, recomanable.
Absolutament, recomanable que siguin enriquides en calci i en vitamina A i en vitamina D, especialment en vitamina D, perquè la nostra població està fent carència de vitamina D i és molt greu que faci, sobretot un nen, perquè influència directament al seu creixement.
Avui que hem completat amb una segona part el cicle dedicat a la llet, aquí a Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló, us animem, amics oients, a dir-nos la vostra, encara que sigui durant els propers dies, i si cal ho comentem breument la setmana vinent, envieu-nos un correu electrònic, si voleu, a l'adreça elprimercafe@radioestel.cat o també un missatge a través del Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel. Gràcies, Maria Josep. Fins dijous vinent. Bon dia.
A vosaltres.
Acabem recordant-vos que ja està publicat el missatge del Papa Benet XVI amb motiu de la Quaresma d'aquest any, un temps que començarà el dia 22. Missatge que vol despertar les consciències sobre els drets i deures dels nostres germans, però també sobre els nostres en relació amb Déu. Fins aquí aquesta edició del Primer Cafè de Ràdio Estel. Gràcies per la vostra companyia. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.